Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El ple de juliol de Sant Cugat, l'últim abans de les vacances d'estiu, ha servit per aprovar dos plans en matèria de medi ambient. Per una banda, el ple ha donat llum verda al nou pla de prevenció d'incendis forestals per al període 25-30, amb l'objectiu de reforçar les accions per minimitzar el risc de focs en un territori que es considera altament vulnerable. També es tira endavant el pla d'emergència de suport a la pagesia de Sant Cugat per posar sobre la taula la importància de la pagesia en la gestió del territori i la prevenció d'incendis. En l'àmbit de joventut, s'ha aprovat el Pla Local de Joventut 25-30. Com ja es va anunciar, el ple també ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació i el finançament del transport urbà. En matèria d'habitatge, fa una passa endavant perquè l'edifici Villa Argentina, l'Estonac, aculli nous habitatges. La previsió és que s'hi facin 27 habitatges de protecció oficial de lloguer promoguts pel consistori o en cessió d'ús. També s'ha aprovat que la plaça de Sant Pere sigui més verda al pla estratègic de Can Llobet i el projecte perquè el camí de Sant Cugat a Sabadell tingui més arbres i bancs. Tots els grups polítics s'han posat d'acord amb una moció institucional per cobrir les pistes de Sant Francesc. Pel que fa a les mocions presentades per l'oposició, només s'han aprovat una i ha estat amb esmenes del govern. El ple de Sant Cugat ha aprovat aquest dilluns una moció sobre l'ensenyament de religió a l'escola pública, però no amb el contingut original presentat pel PP, sinó amb una versió esmenada per Junts i Esquerra que elimina les referències a la religió catòlica i a l'humanisme cristià. També el ple, i ja per acabar, la regidora d'En Comú Podem, Aina Balada, ha renunciat al seu càrrec en el ple municipal de juliol per deixar pas a Juanma Cayuelas, actual representant del grup municipal al Consell de Barri de les Planes. Es tracta d'un canvi fruit de l'acord al qual va arribar els Comuns i Podem per concórrer plegats a les darreres eleccions municipals. L'acord establia que a mig mandat un dels dos regidors dels Comuns cediria el lloc a un membre de Podem. Amb tot, a partir de setembre, l'horari del ple canviarà. Les sessions plenàries tindran lloc l'últim divendres de cada mes a les 9 del matí i l'audiència pública serà de 1 del migdia a 2. Aquests canvis s'han sotmès a aprovació ahir dilluns. Res més per ara. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Bon dia. Estem aquí a Vins en Teca, a Ràdio Sant Cugat, i estem escoltant Rimon by Moabi. I avui tenim a dos convidats molt interessants. Els dos es diuen Carles, Carles Llarg.
Hola.
Benvingut. I Carles Bonnin. És bon així dia. Com es diu?
Sí, sí, sí. Exacte, Bonnin.
Doncs benvinguts al programa.
Moltes gràcies.
I teniu coses, moltes coses a explicar-nos, segur. Començarem amb el Carles Llarg, que és de Ceràmic Carles, i que ens expliqui una mica la teva història, la relació que tens amb les àmfores, amb el món del vi, i, bueno, sí, ens expliques una mica d'on ve tot aquest projecte tan interessant.
Doncs sí, a veure, jo porto ja 38 anys dedicat al món de la ceràmica. Soc fill del Penedès, la família estava vinculada al món del vi, l'avi era pagès, feia vi, el pare també vinculat al sector ensenyant a fer tractaments per la vinya, després com a comercial del vi, però jo vaig decidir doncs, fer ceràmica perquè m'agradava molt moldejar i tocar fang, i era una cosa que m'agradava molt. Vaig estudiar ceràmica i em vaig muntar el taller i ficar-me a fer ceràmica, no? Cap a l'any aproximadament 2010, devia ser, 2009, no recordo, comença a vindre alguns cellers que, de gent que a més doncs ja coneixia, i em comenta, escolta, podríem fer gerres per fer vi, podríem fer gerres per fer vi, i la pregunta que surt, dic, sí, clar, però quina terra agafem, no? Ja normalment la concepció de que existeix una sola terra per fer ceràmica, quan realment la vida d'una persona no donaria prou com per fer proves o tastar totes les terres que tenim al planeta. De fet, nosaltres estem coneixent encara la nostra espècie, encara actualment està descobrint terres noves amb aplicacions noves, o sigui, imagina't, no? Llavors, clar, el que fem és, ens passem un any començant amb envàs petit, mirar com reacciona un vi acabat, perquè el sector del vi ens dona una oportunitat a l'any només, que és la collita de la barema, i fer aquesta elaboració del vi un cop l'any. Llavors, amb vins acabats, a veure com amb diferents terres van evolucionant, com canvien, i fèiem tast, analítica d'aquests vins cada mes i mig o cada dos mesos, i ens passem un any pràcticament només fent això amb diferents cellers, no? Llavors anem en compte de com pot arribar a canviar, no? Igual que passa amb la fusta, que hi ha diferents tipologies de fusta, cada tipologia de fusta doncs dona unes notes diferents. Aquí el que estàvem buscant era una terra que no ens donés cap nota estranya al vi, cosa impostada, sinó que ajudés a evolucionar el vi cap on nosaltres volíem, que era cap a aconseguir un vi que sobresortís sobre els que hi havia al mercat, no? Que fos algú excepcional, no? I aquí és on comencem a treballar, i a més amb la possibilitat de que podem arribar a barrejar terres i aconseguim una terra diferent, cosa que en fusta no et permet aquest desenvolupar això, no? Podies arribar a posar costelles de diferents fustes, però tothom sabem les fustes que teníem al mercat i el que hi ha. En canvi, en ceràmica encara avui en dia estem treballant i desenvolupant terres noves per fer gerres.
Perquè la terra com ha de ser? Ha de ser bastant compacta, entenc, o com quins tipus de terres i què són de Catalunya, les terres que feu, aneu fent proves?
Sí, les terres són terres de Catalunya, i hem de pensar que cada celler té la seva pròpia visió del vi. El vi que a mi m'agrada pot ser que amb un client, amb un celler, no sigui la visió que tenen ells del seu vi, ni molt menys. Per això és important que hi hagi un diàleg, no? Que coneguis el celler, que provis el vi, que vegis cap on te volen anar, que és el que estan buscant, i aquest diàleg és important, no? I en qüestió de terres, doncs, continuem treballant, perquè, per exemple, la zona del Penedès és una cosa que s'ha oblidat, però la zona del Penedès havia sigut el productor de cantis més important de Catalunya, i està ple d'antigues terreres, d'antics obradors o tallers que petits que feien ceràmica i que van quedar, en els últims segles, han quedat totalment abandonats. I tenim molta varietat de terres. I després, a part, doncs, no només al Penedès, sinó a tot Catalunya tenim terres de diferents qualitats, amb diferents temperatures. Llavors, clar, ja ve un client i diu, escolta, jo estic fent vins naturals i tal, que no vull ficar sulfits, clar, busco una cosa molt tancada perquè no som, que hi hagi una evolució molt lenta, que el vi no se'n faci molt bé. Llavors, clar, has de treballar expressament per dir, escolta, no, jo busco una evolució ràpida, poder treure el vi al mercat ràpid i tal. Vale, doncs hem de treballar amb algú que sigui molt més porós, no? I aquest treball, doncs, és el que és interessant. Al final, ficar-te a repetir constantment la mateixa peça sense passar, sense... cada dia t'has d'aixecar i fer, hem de fer aquesta peça, hem de fer aquesta peça, i hem de fer aquesta peça, i hem de produir, fer això. Escolta, això és molt avorrit. La nostra espècie no s'ha fet gran precisament fent aquesta feina. La nostra espècie s'ha fet gran perquè ha innovat, ha tret coses noves, ha tret coses diferents, ha investigat, però no s'ha fet gran arrel de reproduir sempre el mateix tipus de peça.
Però hi ha molt poca gent que està fent la feina que fas tu. Evidentment, dius que abans sí. I això què va ser? Per les barriques? Perquè la gent va començar a fer criança en barrica o...?
Mira, ens trobem amb el següent, no? A la zona del Penedès ens trobem uns fons ibèrics que estan dintre la propietat del celler de Parés Baltà, en el qual hem estat investigant aquests cellers ibers, perdó. Tenen uns 2.500 anys d'antiguitat, hi ha forns de ceràmica, i, hòstia, d'on te traien aquesta gent les terres? Feien àmfores, per portar vi, per portar olis, que acabaven a Roma, al costat d'on hi ha el Monte Testacio, que el Monte Testacio, per qui no ho sàpiga, és una muntanya al costat de Roma on es calcula que hi ha 50 milions d'àmfores trencades. Val? Aleshores ens trobem a uns quants quilòmetres d'aquí uns forns romans, val? On també feien dòlies, que és a l'atuell ceràmic on els romans feien vi. I s'han trobat algun resta d'alguna dòlia petita, però s'ha trobat a la zona d'Aretal la Verna, per exemple. Aleshores dius, ostres, reconec que ja no recordo ben bé quina pregunta m'has fet, però que sí que volia explicar és que això és important perquè es feien tots aquests atuells ceràmics per fer vi, per transportar el vi, i ara recordo, i retorno a la pregunta que m'has fet, és, evidentment apareix la fusta, una de les coses per les que apareix la fusta és perquè sempre han sigut molt provincians, ja ho portem a la sang, i mirant què fan els del nord. Els del nord fan servir fusta. Per què fan servir fusta? Perquè els hi faltava les hores de sol que teníem aquí. Llavors necessiten que el vi tingui tanins impostats, com són els tanins de la fusta. Val? Clar, estem parlant d'una enologia antiga, d'un sistema d'entendre els vins i de fer els vins que difereix molt o canvia molt amb l'enologia moderna, que apareix fa 90 o 100 anys només, i en canvi la nostra espècie s'ha tirat tants milers d'anys fent vi sense tindre grup de freds, sense tindre termòmetres, sense tindre tota una sèrie de atuells que avui en dia ni de rapadores ni res, i saben, hòstia, si no tens això no pots fer vi. La nostra espècie s'ha tirat milers d'anys fent vi sense dir això. Llavors et diuen, és que els vins abans eren molt dolents. I dius, jo no crec que l'espècie més intel·ligent del planeta estiri 4.000, 5.000, 6.000 anys bevent una cosa que és dolenta. Això no s'ho creu ningú, i que a més arriba als nostres dies amb la força que ha arribat. Val? Llavors, la ceràmica, evidentment, tenint en compte el que és l'enologia moderna, desapareix. Comença a desaparèixer arrel de que arriba el formigó, que és un element que no té que passar per forn, sinó que es conforma la peça, es deixa secar i ja es pot utilitzar. Tens les barriques, mirant què venen els francesos, què fan els francesos, barrica. Doncs nosaltres també hem de fer servir barrica, val? Mirant a un mercat fora del territori. Arriba l'inoxidable, etcètera, etcètera. Doncs clar, tot això fa davallar. Després es parla, per exemple, de la zona del Penedès. És que aquí no es feia vi en ceràmica, no? Clar, jo visc en un mas on hi ha cabuda d'uns 15.000 o 20.000 litres i estan recoberts de cairons de ceràmica, de 40x40, i com que són aproximadament de l'any 1500, ni tan sols estan vidriats, sinó només es fan cuit. Clar, tot l'esforç, tota la feina que representava això, realment, era perquè allò era dolent? No m'ho crec, és impossible. Podria ser que aquells vins, doncs, evidentment, potser amb nosaltres no ens haguessin d'agradar o no fossin els vins que s'estan venent al mercat, val? Això segur, però segur que eren grans vins. I, de fet, eren tan bons, jo estic convençut que per això s'intentaven transportar, que era el gran risc d'aquests vins, no? Transportar-los. Aquests vins, quan es transportaven, es feien malbé durant el viatge. I ens ha arribat una mica aquesta idea, no?, de que aquests vins, doncs, potser eren dolents. El que era dolent era transportar-lo. Encara que hi havia una via Augusta, que podria ser l'AP7 actual, ficats dins una carreta i el cloc, 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 cloc del viatge, pam, 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 aquell vi arribava marejat. O ficar-lo dins un vaixell amb els moviments de la mar i les temperatures i tal, aquell vi arribava fent malbé, no? Però en origen, jo estic totalment convençut de que si es feia aquesta inversió de temps dedicat a fer aquests cubs i tot el que s'arribava a fer, era perquè aquells vins eren molt bons. I quan es transportaven era perquè aquells senyors que tenien un cert poder volien recordar aquell viatge que havien fet a aquesta Catalunya on te podien provar aquests vins que eren excepcionals.
Molt interessant.
Molt bé.
I vols preguntar-li a mi?
No, estic molt atent.
I llavors, però ara està com, no vull dir això, però de moda, no?, una mica,
sí.
Aquests tipus de vins. I llavors hi ha més gent que s'està apuntant a aquest ofici tan especial com és el teu? O sigui, hi ha més gent coneixes a molta gent aquí a Catalunya. Jo havia sentit que, per exemple, a Alentejo, a Portugal, sí que fan bastantes àmfores aquestes i és una tradició bastant arrelada ja. Però hi ha altres llocs del món que tu sàpigues que estan fent això?
Sí, de fet, en el moment en què plantegem que hem de començar a fer gerres pel sector del vi, el primer que faig és començar a investigar què és el que s'està fent al món, no? Llavors em trobo el que són els vins de Pitarra. Els vins de Pitarra, de la zona d'Extremadura, són gerres d'un fang que té una qualitat molt dolenta perquè té una granulometria molt gruixuda, està molt mal cuit, i de fet el mateix fang aquest el fan servir per fer elements refractaris com barbacoes i coses així, no? Però fan unes gerres que van pintades per dintre amb resina. Clar, a veure, això, dic, hòstia, a mi això no m'encaixa, no? Perquè aleshores jo, parlant amb arqueòlegs, no he trobat cap arqueòleg que m'hagi dit: hem trobat una dòlia romana que estava pintada amb resina per dintre. No he trobat cap. Si algú coneix algú, que m'avisi, si us plau, per favor, perquè llavors explicaré que estic equivocat. Llavors a mi no m'encaixava. Dic, home, si pintem una gerra de fang amb resina per dintre, aleshores la ceràmica no treballa. Tu podies comprar un dipòsit de qualsevol element, pintar-la amb resina, i només hi hauria la diferència de qüestió tèrmica, no? Però res més, no? Llavors, això no és vi fet amb ceràmica, això és vi fet amb resina, que és respectable, totalment. Llavors miràvem la zona de la Manxa, no? La zona de la Manxa i tal, hòstia, interessant, que va ser de les últimes zones encara, doncs es va seguir treballant, no?, com a tradició, i descobrim que a la que agafem un vi blanc i el fiquem allà dintre, es podia fer una fermentació ràpida, controlada, i treure en seguida, perquè la gerra es menjava el vi. Una caiguda d'acidès, precipitació de tartàric, una cosa brutal. Però, en canvi, els vins negres sí que aguantaven degut als tanins, al potencial en boca i tal, no? I clar, dius, hòstia, la Manxa i tal, vins negres. Però els vins blancs i els vins blancs del Penedès, impossible, perquè cauen en picat, no? Dius, vale, això tampoc ens interessa. I aquestes estaven molt bé, perquè aquestes realment no estaven revestides, però l'excés de carbonats lliures feien precipitar o fan precipitar el tartàric. Llavors, anem cap a la zona de Geòrgia. Hòstia, la zona de Geòrgia amb els quebris i tal, com veieu, a més, cada zona tenen el seu nom, i de fet, àmfora, mai s'ha fet vi amb àmfora, sinó que l'àmfora era l'element per transportar, però a Portugal eren les tales, a Geòrgia són els quebris, etc, etc. Cada lloc té el seu nom, no? Doncs anem a la zona de Geòrgia. I, inclús provant amb tastos els vins de Geòrgia, hòstia, notes fumades, hòstia, notes com de formatge, hòstia, són varietats de raïm que no conec, i pot ser que realment aquesta sigui l'essència d'aquests vins, no? Aquestes notes fumades, de formatge, i tal, fins que es descobreix, doncs, com treballen amb els quebris, no? I posen a dintre un petit bidó amb branques cremant per escalfar-la per dintre, i després hi comencen a ficar ceres, melasses i tal, per fer un recobriment perquè no perdi, no? Clar, tot això són sabors impostats. De fet, un client a Rússia, que es diu Lefkadi al celler, estava just a sobre Geòrgia, per sobre la frontera, i em diu, em ve a veure, diu, que estic fent un Sauvignon blanc i em surten notes fumades, notes de formatge i tal, i no m'encaixa, no és el que estem buscant l'essència del Cabernet Sauvignon, no? I al final vam començar a treballar amb ell. Per cert, actualment té el premi al millor Cabernet Sauvignon de Rússia, val? Cosa que, doncs, molt orgullós. Jo potser no és un vi que m'entusiasmi a mi, però, doncs, reconec que s'ha fet una bona feina, no? O sigui, quan comencem a mirar tot això, ens donem compte que hem de començar a treballar una mica de zero. El tema de que si s'està fent o no s'està fent o s'està treballant o hi ha molta més gent que està ficada dins el sector, doncs a Portugal també tinc clients a diferents llocs, i sí que hi ha gent interessada en treballar amb el sector, però trobo que hi ha una part molt important que busca la part fàcil, no? Que són aquestes gerres, doncs, revestides amb algo. Per què? Perquè una mica més és el que et recorda també a l'inoxidable, no? El fet de que hagi porositat zero, de que, escolta tu, no m'atabalis, això és el que més m'encaixa amb l'enologia moderna, grup de fred i tal, no? I dius, però si no cal que faci servir grup de fred, i t'ho demostraré sempre que vulguis. I de fet, a casa portem 10 anys fent vi com a experiment, no? sense tindre cap grup de fred, ni cap màquina, ni res, sinó senzillament raïm, gerra, i ja està, no? Jo em puc arriscar, perquè, evidentment, a mi vendre vi o no vendre vi no és el meu... No, és el, no he vist d'això, no? I entenc que els cellers que viuen d'això i que tenen els treballadors i tal, no poden arriscar-se perquè ha de sortir un producte d'una qualitat que ha de sempre, no? Constantment, no? Però sí que ens veiem que hi ha una forma de treballar que és diferent i que encara queda molta feina per seguir estudiant i per seguir treballant amb terres i això, no?
Perdona una pregunta, quina temperatura aproximada tenim a dintre?
A dintre les gerres?
Sí, sí.
Bé...
Més o menys estable, entenc, no?
Sí, ara ve el bo del tema. Això depèn d'on estigui ubicada la gerra.
Segur, la temperatura de bodega.
Exacte, la temperatura de bodega, si està ubicada en un lloc on no circuli l'aire, però podies estar perfectament per sobre, ai, per sota, podria estar fermentant tranquil·lament per sota dels 25 graus. Per exemple, quan tu fas un vi negre, sí que t'interessa que la temperatura sigui un pèl alta, perquè et fermenta molt bé, però un vi blanc a la que la temperatura de fermentació es dispara es fa molt bé. Jo, per exemple, els vins que he fet a casa, estic fent a casa, no prenc temperatura de fermentació. He decidit no prendre temperatura de fermentació. Entre altres coses, perquè li preguntava a la meva mare, escolta, i a l'avi quan feia vins i tal, i això, tenia termòmetre, tenia densímetre, tenia... No, a casa no hi havia res. Però tu recordes que l'avi del... que el vi de l'avi fos vinagre? No, que aquí no ens havia de ser vinagre. Llavors dius, hòstia, què està passant, no? Què està passant? Clar, això ho traspasses amb un inox i és impossible. L'enologia moderna està pensada per un tipus de recipient que és totalment diferent de quan parlem de ceràmica, inclús amb algun celler que li diu, escolta, no cal que feu servir termòmetre. I recordo un celler que em van dir, bueno, hi vam ficar un ventilador davant perquè no ens n'enfiàvem, no? I després de fermentació van vindre tots els del celler a visitar casa i van dir, és que ens semblava increïble que no tingués, no necessitéssim grup de fred, no? I algun dir-me, van posar el grup de fred i pensava, ja s'ha fet malbé perquè no s'engega. No, no, no s'engega perquè no fa falta. I ens donem compte de que no fa falta. Clar, imagineu, des dels perses, des dels egipcis, des de no sé què, o sigui, tantes cultures fent vi i aquesta mentalitat de pensar que aquesta gent estava bevent vinagre. No és veritat, bevia vinagre, això no vol dir que no pogués passar, cuidado, que, perquè passa igual que ara. Ara al mercat ens trobem vins bons i vins dolents, no fotem, eh? I crec que abans passava igual, però evidentment aquell vi quan es transportava possiblement sí que arribava fet vinagre.
Sí, sí. Molt bé, i com ens pots explicar una mica com es fa una gerra? Quin és el procés?
El primer procés és saber què és el que necessita el client, començar a preparar un bon fang pensat per al que estarà fent i jo personalment jo sóc un talibà del torn i m'agrada molt tornejar, així que sempre treballo a les peces fetes a torn. I llavors comences a tornejant a mà fins a el que pots remenar amb els braços, que ja acabades són menys quilos, evidentment, per qüestions d'edat, no? I després vas ficant marrells, que són els xurros de fang, i els vas ficant a sobre, i vas tirant amunt. Tens que anar deixant que la peça es vagi assecant una mica, perquè si no cauria del seu propi pes, i a mesura doncs, que va agafant una certa duresa, doncs vas treballant. Normalment em vas treballant amb diferents, sí que a vegades hi havia gent fent peça grossa, ja no només pel sector del vi, sinó fent pel sector de decoració, doncs que van tirant de soplet i van escalfant la peça, però m'he donat que treballar així a vegades crea microfissures i clar, peça de decoració que no s'ha d'omplir mai amb res, no té cap mena d'importància, però quan tu has de fer una peça que aquella peça té una utilitat, llavors et representa que has de treballar amb uns temps molt més lents, no? Llavors vaig ficant els xurros, vaig tocant, vas tocant, ara és el moment, i quan és el moment ho has de fer, siguin les 10 de la nit com sigui el diumenge a primera hora del matí, i llavors doncs anar aixecant la peça, mica en mica, pam, 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 fins que arribes al final. Una vegada ja tens la peça acabada, normalment pot estar entre 20 o 30 dies, depèn de l'època de l'any, temperatura assecant-se, i després posar-la al forn amb molt de cuidado, perquè el fang cru, el trenca, és com si fos una rajoleta de xocolata, fas clec, i ja està trencat. O sigui, l'has de moure, la peça amb molt de cuidado, entrar-la al forn, i són 3 dies de fornada per arribar a temperatura, que normalment estic treballant entre 1.100, depèn del fang, i 1.150, depenent de quin fang, i després deixar que es refredi. Una vegada s'ha refredat, es treu a l'exterior la peça, es treu i s'omple d'aigua i es queden dues setmanes plenes d'aigua per mirar que la porositat sigui la correcta.
I quina mida, més o menys, és una mida estàndard o depèn de cada celler o del moment?
No sé. Jo treballo sempre peça feta a mida. No tinc catàleg, no tinc llista de preus, sinó que sempre treballo molt a mida per cada celler. Si jo tingués que fer un catàleg amb llista de preus i anar repetint peces sense parar, jo arribaria un dia que no m'aixecaria pel matí, perquè em semblaria d'un avorriment total. I la veritat, no crec que hagi nascut ni estigui en aquest món per fer això. De fet, és algú que ja conec i no m'interessa. Llavors sempre es fan les peces a mida per cada celler. Hi ha un diàleg, parlem de vins, provem vins i tal, llavors decidim quines terres, en quines mides ells volen treballar, quins accessoris d'inoxidable volen posar a la gerra per ells treballar més a gust, i a partir d'aquí doncs es fa la peça expressament per ells.
I pot ser tant vi blanc com vi negre?
Sí, pot ser vi blanc com vi negre, com fer maceracions, criances, depèn, una mica t'han d'explicar el que vol. Però no només amb el sector del vi, sinó que tinc gent fent kombucha, algú ha fet ginebra, sidra, olis, cervesa... O sigui, no només és per aquest sector, sinó que vas parlant amb diferent gent que treballa en altres sectors i, ostres, què podíem fer? Hòstia, provem això, provem l'altre i tal. Hòstia, al final, jo crec que és el que és interessant, el que et fa trempar, no? Que cada dia, hòstia, aixecar-te cada dia i dius, ei, hem de fer això i tal. Hòstia, què farem? Hòstia, cervesa, informació, no? Hòstia, captes informació. Mira, treballem així, això, l'altre i tal. Hòstia, què podríem aconseguir? A veure, prova això, provem allà. Hòstia, mira, això ens agrada molt. El vi, o sigui, tot, no? O sigui, aquesta cosa que et dona una mica d'energia, no? Això et dona una energia que és molt important, que no pas repetir format, repetir fang i dir, escolti, vostè compra això i ja està. Això, entenc que el mercat necessiti això, però no és el que necessito jo.
I si, per exemple, fas ginebra o kombucha, fas una àmfora petita també per fer proves amb aquest líquid o no cal? O
sigui... jo recomano. Uh-huh. Jo recomano. No sempre passa, però jo recomano fer-ho. Uh-huh. Per exemple, amb la sidra es va fer. Vam estar provant sidres, perquè jo tenia molt poca cultura de sidra, i es van fer dos envasos, i el client final va decidir quin era l'envas que creien que era millor per la seva sidra, no? Uh-huh. Amb Movis també em van presentar diferents envasos per veure quin envas aconseguíem treure més aromes de l'oli, i hòstia, de treure un oli més perfumat, més aromàtic, i que realment doncs potenciar això, no? O sigui, el que no volem és que si nosaltres fem un vi i aquell vi té gust a terra, l'hem cagada, hem fet mala feina. Si, hòstia, té gust a arròs, no sé, això és un error. Mm-hmm. O sigui, tu tens que provar un vi i no tens que ser conscient d'aquell vi s'ha fet amb una gerra de ceràmica, a menys que siguis un crac total. Però el client no sé, final, o sigui, el consumidor final d'aquell vi no n'ha de ser conscient. L'única cosa que té que ser conscient és d'aquell vi l'entusiasme de cobre una ampolla de vi i quan menys s'ha donat compte l'ha buidat. Això és l'èxit.
I quina, o sigui, si, quina diferència hi ha entre un vi amb una gerra i una barrica, per exemple? O sigui, què li aporta o què no li aporta? És més expressiu l'autenticitat de la varietat del vi?
Jo no sé si algú dels oients o vosaltres mateixos heu anat alguna vegada a La Rioja. Un dia a La Rioja ens ficaran allà en una sala, ens fan provar un vi, tota gent assentada i tal, tasteu el vi, mogueu-lo per la boca i tal, passeu-lo pel paladar i tal, tota una litúrgia. Què us sembla? Sembla de veritat que té gust de fusta. La fusta, si té que acabar donant gust al vi, és un error. No s'ha escollit la fusta correcta, que és el mateix que he dit abans a la gerra de ceràmica. La fusta té que acompanyar el vi, té que ajudar el vi a que s'expressi millor, però sense tindre que donar notes que marquin per sobre el vi. Quan tu veus un vi que entenc que hi ha gent que li pugui agradar, que és el que busquem un vi, però si jo m'estic bevent un vi que sembla que estigui mastegant fusta, no té cap mena de sentit. És com si jo m'estigués bevent un vas de llet que tingui gust a peix. Em sembla totalment absurd. Quan jo estic bevent un vi, el que estic bevent és el suc d'una fruita, que és el raïm, on el sucre s'ha fermentat per convertir-se en alcohol. El que busco és que recordi al màxim a la fruita. Quan dius això, algú et dius, bueno, doncs per això beu most. No tinc per què beure most, jo tinc per què beure un suc de fruita del raïm que ha fermentat, que ha potenciat tota una sèrie d'aromes i sabors i tal, que em resulta espectacular. Dic, però ni molt menys tinc que comparar-ho amb un most, que és una cosa diferent, no? Uh-huh. Però sempre l'envàs té que acompanyar i té que ajudar a pujar aromes, sabors, o calmar i fer com sigui molt més amable en boca. Si li transmet coses que no són pròpies i que marquen per sobre el vi, ens hem equivocat. Uh-huh. Sigui l'envàs que sigui, eh?
Sí, sí. Doncs ja sabia que anava a passar això, que era molt interessant i que ara toca escoltar una peça de música. Ara tornem amb tu després, Carles, i ja està. Molt bé, doncs hem escoltat Serenity by Pufino i ara estem aquí amb Carles Bonnin de la Destilateca. Hola, Carles.
Hola, bon dia.
Doncs el teu projecte també hauríem d'estar aquí unes hores.
Sí, bueno, no, tampoc no cal. Les hores ja ens les passem nosaltres per fer el que fem. La Destilateca és un concepte relativament nou, té 6 anys, ara encara no els ha fet. És una microdestileria gastronòmica artesanal. Una mica seguint el fil del que deia el Carles, jo no he vingut aquí a fer destilats durant 8 hores al dia i perquè ja no hi seria. Tindria un equip que ho farien, jo aniria de tant en tant i això no és el que jo volia. La Destilateca som dos, ara que jo estic aquí només hi ha un allà treballant, i és veritat que tenim estudiants de pràctiques de diferents universitats gastronòmiques i escoles de cuina que venen a fer pràctiques amb nosaltres, però al cor som dos. Fem lots petits de destilats personalitzats i descatalogats. Descatalogats vol dir que no es poden incloure dintre d'una nomenclatura específica. No és vodka, no és whisky, no és armanyac, no és tequila ni mezcal. Són destilats d'ingredients que habitualment podries trobar en una cuina, però que ningú havia destilat abans o no s'havien destilat abans. La premissa, l'inici de tot, era poder incorporar els destilats en la nostra proposta gastronòmica de país. Nosaltres tenim una proposta gastronòmica de país excel·lent, tot el món ho sap, tot el món en parla, però en canvi, quan arribaves als destilats, tothom tenia més o menys el mateix. Games més altes, games més mitges o games més baixes, però tothom tenia el mateix. I la majoria dels destilats, o el 90%, estaven pensats o estan pensats per prendre com a digestiu al final d'una experiència gastronòmica. Jo vaig voler trencar amb això i vaig voler que els destilats poguessin estar des de l'aperitiu fins a acompanyar un plat, fins a formar part del plat, fins a ser un propi plat, o prendre els entrepasses perquè et prepari a un passe nou, o fins i tot també com a digestiu al final. Això era una cosa bastant complicada d'explicar. I vaig estar 2 anys ben bé intentant que la gent m'entengués, fins que al final certa gent em va començar a entendre i vam començar a treballar. Vam començar a treballar, avui ja portem 200 i pico d'estilets diferents, a part de sense comptar repeticions, i cada vegada que algun cuiner o algun hoteler o algun cocteler inquiet busca afegir determinada expressió en la seva proposta gastronòmica, ens ve a veure, ens explica una mica com el Carles. Necessitem molta informació, perquè només personalitzem, el 100% del que fem ho personalitzem, no tenim res a la venda amb el nostre nom. Tot el que fem per un client ja no ho fem per ningú més, només ho repetim per ell, les etiquetes són, se les dissenya el client i se les fa el client, simplement posa el nostre registre sanitari, evidentment, però són lots exclusius que no es posen a la venda.
Però, perdona, quan dius que no repetiu, per exemple, si fas un destil·lat de carxofa, vols dir que no pots tornar a fer un destil·lat de carxofa per un altre client?
Igual no.
Igual
vol
no.
dir que puc utilitzar la carxofa amb un... Però no, pràcticament mai venem destil·lats d'un sol ingredient. De la mateixa manera que no es fan plats d'un sol ingredient, nosaltres entenem que el conjunt organolèptic que et dona una sèrie d'ingredients tractats, a més, de maneres diferents, és el que et dona un destil·lat, que el que fa és fer-te obrir els ulls. Si nosaltres destil·lem crancs, no només hi ha crancs, està acompanyat d'altres coses. Si nosaltres fem un destil·lat de curri i massaman, doncs li posem pasta de gambes i cansalada, i això està pensat per un client determinat que el té en un moment del passe determinat, amb una estrella Michelin, i que amb ell, per ell, és una eina. Uh-huh. Jo sempre dic, a mi m'heu de dir el que voleu i jo us faré l'eina. O sigui, no val que jo digui, no, mira, i això ho posaràs aquí, en aquest moment. Jo no en sé de cuina. Llavors, els cuiners venen a casa, ens expliquen el que ells tenen pensat i nosaltres dissenyem i produïm el que creiem que amb ells els hi pot anar bé.
I la base quina és, llavors?
La base és alcohol neutre rectificat. Nosaltres treballem amb alambics de coure com fa 2.000 anys, de manera clàssica, no tenim rotavapors, no tenim... Les úniques 2 màquines que hi ha a la destil·lateca és un microones on ens escalfem el dinar i una màquina d'envas al buit. Tot el que més es fa a mà. Hi ha una màquina de filtrar amb cartutxos de cel·lulosa com el vi, però s'embotella a mà, es destil·la amb alambics de coure i no es fracciona. O sigui, qui diu quan comencem a destil·lar i quan acabem a destil·lar som nosaltres tastant amb el dit, com es feia, com ha dit el Carles, fa 4.000 anys. Si no es tenien processos de fred, doncs és que es treballava d'una altra manera. Nosaltres ens hem agafat aquesta part de la artesania romàntica perquè ens agrada, com que cada procés és diferent i cada ingredient és diferent, i encara que sigui una repetició, depèn del moment de l'any que te la facin, també serà diferent. Això és el primer que diem, exactament igual no serà, perquè la gràcia és que no sigui igual. Igual que el vi no és igual, això tampoc ho és. Quan algú és igual és perquè està sotmès a uns processos i a una manera de producció que nosaltres no toquem. Nosaltres treballem només amb ingredients naturals, no tenim conservants, no tenim extractes, no tenim concentrats, no tenim res.
Però llavors un restaurant et ve i et diu vull fer un còctel de cranc amb bolets o el que sigui. Ells preparen el plat o com funciona?
No, normalment el que faig és primer vaig a
tasta,
menjar.
Sí. Sí.
Vaig a menjar, o sigui, ells venen, parlem, m'expliquen, jo vaig allà, acabo d'entendre tota la informació que m'han donat i amb això em faig una composició i a partir d'aquí jo proposo el que crec que anirà millor. El client difícilment em diu jo vull un destil·lat de cranc. Ells em diuen mira, volem un destil·lat amb aquestes característiques per posar, perquè moltes vegades tampoc no tenen clar on va, per posar o bé aquí o aquí o aquí. I aleshores nosaltres som els que els hem de donar les eines perquè ells entenguin quina serà la millor opció. Perquè els que saben quina serà la millor opció són ells.
Uh-huh. Llavors, els hi fas una producció de tants litres o no sé què? I...
Primer fem proves, sí. Totes les proves del món. Uh-huh. Llavors, ells acaben donant l'okay ells, els fem tornar, fem sessions de tastos on ells ens dirigeixen una mica cap a on creuen que els hauríem d'anar, i quan ja tenim un producte que diuen aquest és el que volem, llavors comencem la producció. Fem produccions mínimes de 100 litros i no hi ha màximes. Uh-huh. Podem fer grans tirades.
Uh-huh. Sí, jo vaig tastar una ginebra destil·lat amb ostres.
Sí.
Sí, el restaurant Vesta. Sí, 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 molt interessant.
El restaurant Vesta. Ara estem fent el setè lot. Han fet lots més grans, eh? I ara actualment estem fent el setè. Són clients d'abans de la pandèmia. De fet, encara no havien obert quan vam començar a fer-ho. Uh-huh. I bueno, ara ja és un restaurant de referència.
Sí.
O sigui, a mi el que més m'agrada, tenim molts restaurants molt coneguts i valorats i premiats, però a mi el que més m'agrada és treballar amb gent que té una idea concreta que ve, que te l'explica, que entens que allò anirà molt endavant, però que tu comences a treballar amb ells quan no ha anat endavant encara. O sigui, jo puc dir, si tenim 38 o 40 estrelles Michelin, n'hi han quasi la meitat que quan vam començar a treballar no en tenien. I això és molt xulo.
Clar, perquè crec...
Sí, perquè al final s'ha trobat xefs o cuiners inquiets que volen obrir una porta nova, i s'han trobat amb nosaltres que volem obrir totes les portes que sàpiguem i que puguem.
Sí, sí.
Llavors, perquè clar, treballar pel disfrutar, ve el disfrutar, venen els tres xefs i els tens allà, és, si primer aprens molt, és una pressió brutal, i una mica la feina ells ja l'han feta. Uh-huh. En canvi, estic encantat de treballar en disfrutar, eh? O amb l'Àngel León o amb el Nacho Marcial. I amb el Nacho Manzano, de Casa Marcial. Però tots aquests petits restauradors que acabaran siguent grans restauradors perquè tenen una idea molt bona i una predisposició i unes ganes de treballar estupendes, que han vingut a casa quan començaven projectes, no quan començaven en la seva història. I que aquests projectes s'han fet realitat, han triomfat, ara tenen estrelles i independentment de les estrelles o no, fan coses que... Uh-huh. Que estan molt bé. Uh-huh. I que et desvien una mica, de la mateixa manera que jo he triat el camí de desviar-me dels destil·lats conceptuals generals, ells també han fet el mateix amb la cuina.
Sí, sí, és molt original, jo no ho havia sentit mai. Ja...
No, això no existia.
No
existia, de fet jo crec que encara no existeix.
Ja.
No trigarà.
Ja. Bueno, però tu ets el...
Bueno, és igual, està bé. O sigui, si ara hi ha una... no sé el nom, però és igual, si ara ve algú i fa alguna cosa semblant, doncs perfecte.
Uh-huh. I t'han proposat alguna cosa que no...
Sí. M'han proposat coses... Clar, va arribar un moment quan va haver-hi cert boom, no?, de què fèiem, i va començar a venir molta gent amb idees molt estrambòtiques, amb l'única intenció de que, com que tinc una idea estrambòtica i aquest tio està xalat, doncs ens ho farà. Les coses no funcionen així. Si tu tens una idea estrambòtica i aquesta idea estrambòtica té uns fonaments importants i un destí conseqüent, doncs benvingut. Uh-huh. Jo destilo gambes de Dénia perquè sé que aquell destilat on anirà lluirà, però no destilo coses que no entenc. Uh-huh. I sí que és veritat que no, tampoc tants, però tres o quatre sí que hem dit que no van enlloc, i coses que ens han encarregat que sí que tenien tot el sentit però que no he sabut fer. Uh-huh. Això també. Uh-huh. Sí.
Bueno.
Sí, clar, no
clar, es pot fer tot, no
sé. No, i tu saps el que saps, i ja està. I si no en saps ara, doncs potser d'aquí 2 anys en sabràs. Uh-huh. Nosaltres tenim un gran avantatge, i és que, com que ara mateix, per exemple, tenim, jo crec que 18 o 19 projectes diferents en marxa. Tots són diferents. Què vol dir? Que la setmana que ve n'acabem dos i els entreguem, i segurament n'entraran un o dos o tres, és igual, perquè constantment tenim la sort de que tenim molta feina. I cada un és diferent, i parla d'ingredients diferents, de tractaments dels ingredients diferents i de combinacions diferents, inclús de protocols de treball diferents. Perquè abans el Carles ha dit una cosa molt interessant, i és que jo n'he vingut en aquest món a fer sempre el mateix. Per mi hi ha una cosa molt important, que és fer-se preguntes, que és el que ningú fa. Perquè les respostes et donaran una feinada, no et donaran calés d'entrada i et ralentitzaran. Nosaltres ens fem una pregunta un dia a les 9 del matí i comencem a treballar a la 1, però amb una resposta que ens porta a lo millor a un canvi de protocol de treball molt gran. Però si la resposta a aquesta pregunta és això i ho hem de canviar tot, vol dir que anem endavant. Jo no tinc cap lot repetit d'un producte que el primer sigui millor que l'últim. No en tinc ni un. Per tant, vol dir que ara ho faig molt millor que abans. I això d'aquí 5 anys ja és igual. Per tant, constantment anem incorporant preguntes que t'has de contestar.
I tens algun record que dius aquest va ser molt xulo? Bueno, segur que tots són molt interessants.
A mi això és com... són els meus fills. Mm. A mi m'agraden tots. Mm. Jo faig coses que jo no em demanaria mai. Mm. Però que les puc defensar davant de qui sigui. Mm. Però jo no me les prendré mai. Mm. Jo he fet licors de flors. Jo no soc bevedor de licors de flors, però durant aquell temps i mentre he estudiat el producte, els ingredients i els processos, he après molt sobre les flors, he après molt sobre el tractament de les flors i he fet un resultat que sé que està molt bo, però jo no me'l prendré mai. Clar, tu has de jugar amb que a tu no t'agrada tot. Jo he fet coses, aviam, ens divertim molt, la veritat és que ens divertim molt. No et sabria dir quin és millor, però hem fet coses molt divertides. Que al final tu el que busques és, a part de fer una cosa que organolèpticament sigui perfecta, o almenys és el que intento, creï una expectativa i creï una sorpresa, no? Quan nosaltres logrem que el client obri els ulls com plats, quan fa el tast final i diu què és això? Llavors, a mi això és el que més m'agrada. Però clar, depèn de quin client sigui, depèn d'on va i depèn de la finalitat final del destilat, pot ser d'una manera o d'una altra. Perdó, però no, alguna en concret no, però la veritat és que n'hi ha de molt particulars.
I quan trigues a fer un lot de...
Aviam, estem aproximadament al voltant dels 3 mesos, més o menys. Tot depèn de l'IMSD. Si a l'IMSD el podem solventar en un mes, llavors en 3 mesos ho tenim. Si a l'IMSD... nosaltres hem fet IMSD des de 8 mesos, perquè tractar amb romaní no és el mateix que tractar amb garotes, o amb ventres de cranc, o amb abdòmens de llagostins. És diferent.
Clar, és una mica com el que deia el Carles, que no tot té la mateixa reacció, evidentment.
No,
no saps
absolut
com reaccionarà.
No, i a més, un cop veus com reacciona, has d'estudiar el per què i com solventar-ho. Al final, hi ha una part abdominal del marisc que quan el destil·les a partir de 60 graus crea amoníac, l'amoníac òxid de coure, i allò és verí. Bueno, doncs com solucions això? Perquè tens un destil·lat blau.
Clar, clar.
I verinós. I tens un client que et diu, que té 3 estrelles Michelin, que et diu, és que jo el vull. Bueno, doncs això et porta a estar molt temps estudiant com saltar-te això. I al final ho fas per una qüestió de... nosaltres moltes vegades les preguntes que ens fem és el que faria un nen, eh? És, tu peles el cranc i ho colores els dits i dius, jo vull això. Doncs què necessito? La closca. No necessito el cranc, necessito la closca. Doncs agafes la closca, la buides, la neteges, la torres al forn i la poses en una columna d'un enemic de coure. Això la gent es tiraria dels cabells. Però nosaltres ho fem, o posar 90 quilos de formatge gamoneo o cabrales a dintre d'un enemic de coure i remoure-ho amb un rem per fer un destil·lat que està en un restaurant de 3 estrelles Michelin.
I clar, després de fer tot això, s'ha de netejar molt bé, perquè no vols després.
Sí, però com els nens, com netejaries tu això?
Jo amb aigua.
Amb una càrxer? Posa un càrxer. I és neteja. I després, normalment el que has de fer és destilar aigua amb vinagre, l'àcid acètic del vinagre, arrastra tot el que pugui haver quedat allà, però què és el que més neteja? Una càrxer? Doncs una càrxer. Això què pot fer? Que cada 15 anys, en comptes de 150, tinguis que canviar l'alambic? Doncs el canvies cada 15. Passa res. No, no són alambics de 80.000 euros. No són plantes de destil·lació de Miller que han vingut d'Alemanya, que han vingut un equip a muntar-les. Perdó, són alambics de coure que es fan a Galícia i que te'ls envien per correu.
Ah, mira. Ah, i després fas també tallers de...
No, ja no. Ja per, no, fas, no, ja no, perquè ho vam fer al principi, perquè mentre aquests dos anys de caminar pel desert allò havia de seguir funcionant, allò ens fèiem tallers presencials on tu en 4 hores et feies una ginebra amb un alambic de coure petitet i et feies una ampolla i te l'embotellaves i te l'enduies. Això va anar molt bé per poder aguantar, però ara hi vam muntar una taula, bueno, vam construir una taula molt gran amb 14 alambics, dels quals ara només en queden 5, que estan al mig i que funcionen cada dia 2 o 3 vegades, que són amb els que nosaltres fem totes les proves. Però això és, són proves a nivell intern.
Val, val, ara ja no feu
no, això. No, tallers ja no en fem, no. Hi ha vegades que alguna vegada alguna empresa ens ha comprat la taula sencera i llavors puntualment els hi fem un taller sencer per ells.
Però
no, no, no.
Molt bé.
No, perquè tenim més feina de la que podem
clar,
fer.
Clar, clar. Bueno, millor. Felicitats.
Sí, sí, no, no, estic molt content. Gràcies.
Doncs, no sé si tens alguna pregunta, tu, Carles, pel Carles.
La veritat és que em sembla molt interessant el seu treball i, a més, jo crec que coincidim amb molt amb el que ha estat explicant, de fer un treball molt a mida, de fer-lo especialment per cada client, i que enrere d'això hi ha molta investigació, molta sensibilitat, i crec que és la manera de treballar, que no pas aquesta d'intentar inundar el mercat d'un producte, que crec que és un error. Primer, intentar inundar el mercat d'un producte el que significa és que no dones opcions a que surtin altres empreses que facin el mateix, i quan fas un producte tan a mida, el que significa és que aquell client al final està ensenyant un producte que és seu, i això és molt important, i no pas intentar produir molt, 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 molt i que tot arreu tingui el mateix. Jo no imagino anar a un restaurant o no m'imagino anar a un celler i veure que tots tenen el mateix, perquè em sembla totalment absurd, no té cap mena d'interès. Aquesta personalització crec que és la que és important i crec que és la que té futur.
Bueno, és que bàsicament aquests restaurants el que busquen tenen una pressió sobre la innovació molt bèstia. Si tu decideixes treballar per gastronòmics, que jo no tots els meus són gastronòmics, però si tots aquests gastronòmics el que tenen és necessitat d'innovar, de crear i d'anar canviant. Quan tu apostes per això, t'estàs posant tu aquesta pressió, sí. Per tant, és el que a nosaltres ens agrada.
Bueno, doncs quasi arribem al final i... Carles, em dius tu, si fossis un vi de les teves gerres, quin vi series?
Ostres, això és molt complicat, és molt complicat. Jo el que sí que puc dir és que a mi m'agraden molt les varietats que es fan a la zona on estic, que és una zona d'alçada, al Penedès, que estan per sobre dels 500 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i per mi tant els parellades, que allà en diem montònec, el parellada no li diem parellada sinó li diem montònec, que és un gran més vermellós, doncs és una varietat que m'entusiasma. Quan fins fa poc doncs tenia molt poca força al mercat, s'agafava verd, varietat molt productiva per donar-li acidesa al cava, i hòstia, quin error. Nosaltres l'any passat hi havia montònecs que eren espectaculars, i en canvi aquesta idea de que el montònec era aigüeta, doncs que no m'encaixava, no? Un macabeu, un somoll, que són el lloc idoni per conrear aquestes varietats.
Molt bé. I tu, Carles, si fossis un destil·lat?
Jo no en tinc ni idea. Segurament seria un destil·lat sense alcohol, perquè és el que ningú s'esperaria. Nosaltres estem treballant amb coses així, i ens queda molt per avançar, però jo m'atreviria a dir que seria un plat destil·lat sense alcohol.
Molt bé. Doncs moltes gràcies als dos.
A vosaltres.
I fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Al final todo es energía. La llama original, la misma que vi brillar en tu retina. Yo. La vi en tu cara, la veo en cada persona cuando me bajo la plaza rulando por Barcelona. Tras la portada somos mundo con puntos y comas, signos y formas escritos en otro idioma, perdona. Conoces de sobras la solución, ella está en ti desde que no eras más que una sombra. Bah. Las horas escapan bajo el gran sol, lleno mi pulmón de oxígeno, exhalo lo que sobra y ya son las 12 en el reloj, pon atención a ese temor, ¿puedes notar la conexión? Ellos dijeron casi no, sonrío desde mi balcón, nos salió cara la pensión, pero nos queda la pasión de un juego que nadie apagó, ni mucho menos, vive en tu voz, en cada átomo del cuerpo hay una parte del sol, como juntos en esto, para bien o para mal, somos solo fragmentos en el plano universal, pura magia en tus manos, la notas, coge el mando y invoca la fuerza, está dentro de ti, sí, está dentro de ti. Pura magia en tus manos, la notas, coge el mando y invoca la fuerza.
Verás que todo lo demás es simple.
Nota como un calambre recorre tu cuerpo, eléctrico. Somos en parte seres energéticos, hechos de luz y materia, partes iguales. Somos carne, pero hay algo más ahí dentro. Lo puedo ver, lo leo en ti, en todo el que me encuentro. Con el fin de compartiros, simplemente por cruzarnos. Yo no sé de números, sé de amor y de su contrario, de polos opuestos buscando su espacio. En el barrio, en sus labios, lo irradio el hablar. Somos equilibrio en contrarios, electricidad y polvo. Divagando, encontrándonos en medio del camino, como primos lejanos o extraños conocidos. ¿Cómo es eso, tío? Si quieres te lo explico. Somos lo mismo, pero de un modo distinto. Juntos en esto de un principio, vínculos infinitos. Sí, lo di y lo recibo.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Que te'ls tornis vella i grisa. L'ombra del núvol meu damunt l'estesa. De natura i conreu la teva terra. Cendra imperceptible. Per a tots ells, però encara no per tu. Quan se l'endugui un últim pàl·lid bé, serà convulsa per l'adeu i et deixarà el record d'un fred caduc. Sé com després se'ls obriran les vies del sol quan dins la múltiple sorpresa de fulles nobles els fibli l'orella.